Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona nit a tothom des de l'estadi Benito Villamarín de Sevilla. A les 9 en punt, el Betis i el Barça jugaran un dels partits corresponents a la 17a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Sí, aquest partit és un partit ajornat per la disputa de la Supercopa d'Espanya. De fet, aquest partit servirà perquè el Barça completi la primera volta del campionat corresponent a la temporada 22-23. Si el Barça guanya, haurà sumat 50 punts de 57 possibles. 50 de 57 si aconsegueix guanyar el Betis avui aquí al Benito Villamarín. És a dir, si el Barça guanya avui, haurà fet una primera volta de traca i mocador, sense cap mena de dubte. Si el Barça guanya, es col·loca amb 8 punts més que el Madrid, que juga demà contra el València, també un partit ajornat d'aquesta 17a jornada. Amb aquests números, a la majoria de clubs, a gairebé tots, de fet, tots serien flors i violes, però al Barça, ja ho sabem, no n'hi ha prou amb les victòries, no n'hi ha prou amb sumar punts. Per anar bé, s'han d'aconseguir jugant un bon futbol, un determinat tipus de futbol. I això l'equip, en els últims partits, només ho aconsegueix en alguns trams, en alguns minuts dels seus enfrontaments. El primer que vol guanyar d'una determinada manera és l'entrenador. Ell vol, els socis volen, la versió de la final de Riad, per entendre'ns. Ara bé, això no sempre és possible. Esclar, de fet, ahir, per exemple, Pellegrini ja ens deia, no, és que la Lliga Espanyola no és tan fàcil guanyar de 2 o 3 gols. Per tant, el que està fent el Barça té molt, molt mèrit. És veritat que mentre l'equip va trobant la velocitat de creuer, mentre l'equip s'acosta a la seva millor versió, que l'ha de dur, en principi, a jugar la majoria de minuts millor que el rival, doncs va sumant i sumant i sumant punts. I insisteixo, si avui guanya, acabarà la primera volta amb 50 de 57. I això té un mèrit enorme. És evident que la transformació d'aquest equip respecte a la temporada passada és radical i indiscutible. Ara, per fer aquest 50 de 57, s'ha de guanyar avui el Betis. Si no es guanyés, la primera volta continuaria sent excel·lent, o molt bona. Però jo crec que s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat de situar-se amb 8 punts més que el Madrid i a veure què fan els d'Ancelotti demà al Santiago Bernabéu contra el València. Vosaltres direu, aquest partit és important per Xavi? Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs cantant l'11, la resposta és inequívoca.
Sí, sí, ho és, perquè el Barça sortirà amb l'11 de gala, això sí, amb Rafinha substituint Dembélé, i amb els 4 migcampistes és l'11 pel que aposta Xavi quan un partit és important i dels grossos, amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araújo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb De Jong i Pedri d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i estrenant dorsal el 6, Gavi.
Són 3 punts importants per Xavi, doncs importantíssims, perquè no fa cap tipus de rotació. Ja veurem si en fa el dia del Sevilla o tampoc, tenint en compte que la setmana posterior és una setmana neta sense partit de Copa. La següent jornada de Lliga ja sí que serà una mica més compromesa perquè després ja ve el United. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Betis?
Doncs amb un 11 amb l'esquema habitual, amb un 4-2-3-1 per Pellegrini, també és important aquest partit perquè surt amb tota l'artilleria, Ruiz Silva a la porteria, defensa, Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Abner, doble pivot amb Guido i William Carvalho, a la mitja punta Fekir, banda dreta Luis Enríquez, a l'esquerra Canales i en punta el Panda, Borja Iglesias.
Déu-n'hi-do, també, com diu la Laia, molta dinamita, molt talent, molta qualitat a l'11 inicial de Pellegrini. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Bona nit.
Partidàs al Villamarín i a la sintonia de RAC1, partit molt comentable. Què ha de fer la nostra gent per fer-ho?
Doncs mira, a través de Twitter, com sempre, amb l'etiqueta FRAC1, el hashtag habitual FRAC1, ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions, per exemple comentant si us agrada o no aquest 11 de Xavi Hernández d'avui al Benito Villamarín. A Twitter, etiqueta FRAC1.
Hola, Jaume Molló.
Hola, Pou.
Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda.
Hola, Marc Guillén.
Hola, molt bona tarda.
Hola, Guillem, com estàs?
Bé, molt bé, tu què tal, Pou? Bé, tranquil?
Bé, sí, sí, tranquil.
Dimecres així...
Optimista.
Sevilla. Sí, no, home, i tant.
Sí, 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 dimecres ha fet bon dia aquí, bona temperatura.
Sí, sí, sí. Jo estic molt confiat amb aquest Barça, eh? Sembla, sí, que, eh? Sembla un Barça binari, eh? 0-0, potser ens estan deixant un codi, no?, amb aquests resultats.
Molt bé, m'agrada molt, bé, 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 per començar.
Molt bé, molt bé. És humorífic.
Massa sèries.
Sí. S'ha inspirat.
Preferiu jocs de paraules, no?
Molt bé, molt bé.
Humor informàtic.
Sí, sí, sí.
A l'antena de RAC1. Molt bé, Guillem. Avui t'he vist, pot ser que t'hagi vist per xarxes perseguint patinets per Barcelona?
Sí, 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 sí.
Val,
sí, sí,
sí. Fas una mica de tot, eh?
Sí, de tot.
I pot ser que no et facin gaire cas.
També, 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 també. Ei, de fet, m'he trobat a uns que anaven en patinet que ens escoltaven, eh? Que no havia RAC1, hòstia, jo el Pou, el RAC1, sí, sí. Vull dir que hi ha gent que ens escolta.
Però què, et sorprèn, o com va això?
Hi ha gent que ens escolta.
No, no, home, no.
Ho dic perquè ja fa uns quants anys, que ens escolten.
No, ja, ja, no, 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 ho dubtava, sí, no, sí, no, està, no, no. Està molt bé el que fas.
Gràcies, Guillem, t'ho agraeixo moltíssim. Això m'ajuda a continuar.
T'arriba tal cosa.
M'ajuda a continuar amb força.
Segueix així que guanyaràs, et guanyaràs la vida fent aquestes coses, Pou. Ja veuràs.
Gràcies, Guillem. Marc, treu-me d'aquí, sisplau.
Sí, parlem de futbol. Sí, no? Que, parlem una mica de futbol.
Bé, a mi em sembla que tots teníem clar que completar una primera volta amb 50 de 57 seria espectacular, bo, que aquests 3 punts podrien ser molt importants, que el Betis és un equip que agrada moltíssim a Xavi, que li mereix molt respecte. Tu veus l'11 i dius, vale, d'acord, l'entrenador del Barça no reserva res de res de res.
Exacte, absolutament, no reserva res, és que no has de reservar res, estàs jugant contra un equip, el Betis, que està ara mateix 6è, però que està en posicions clarament europees, un dels partits més complicats que pots tenir a la Lliga, i ara mateix doncs, el Barça ha d'intentar mantenir aquesta posició que manté. 11 de gala, sens dubte, pel rival que és, i jo crec que també, amb això dels 4 migcampistes, pel tipus de joc que planteja el rival, doncs encara és més idoni avui segurament jugar amb 4 migcampistes. Quan ens trobem amb rivals com el Betis, que volen tenir la pilota, que acumulen molts jugadors al mig del camp, doncs crec que és quan més sentit té això de jugar amb els 4 migcampistes. Per tant, avui doncs es donen les condicions. És cert que la Supercopa contra el Betis no fa gaire, el Barça va jugar amb 3 davanters i que va jugar, si vols, amb Alba i Sergi Roberto de laterals. Avui no, avui es jugarà amb els 4 migcampistes, crec que li pot sentar bé a l'equip veient el rendiment que ha tingut contra rivals d'aquest perfil, i que a més els laterals doncs han de donar més solidesa, Koundé per banda dreta i Balde per banda esquerra, amb molt recorregut. En tot cas, avui segur que estem molt pendents, o és una gran notícia que hi hagi Lewandowski per fi a la Lliga, necessitem els gols de Lewandowski, el Barça segueix marcant molt pocs gols i necessitem una bona versió del polonès, que és cert que no hi ha estat des de la tornada del Mundial, i especialment és el moment de Rafinha. Avui ja ho hem anat dient aquests dies, ens ho podíem imaginar, i la primera prova en tenim, doncs quan no hi ha Dembélé, Rafinha ara ha de tenir uns quants partits en continuïtat. Està clar que Rafinha mentalment li estava pesant el pes de la suplència, o veure que Dembélé li passava per davant, ara no hi serà durant un mes i mig, per tant ara aquesta raó no la té, ha de tenir continuïtat i ha de treure el cap. El Barça ho necessita tenir una versió de qualsevol dels davanters, però en aquest cas de Rafinha, i recuperar-los. Donen totes les condicions avui doncs perquè pugui fer un bon partit, perquè evidentment avui més que mai, sent l'únic extrem que tindràs, s'ha de jugar a pilotes, ha d'intentar desequilibrar, ha d'intentar arriscar, ja té 4 migcampistes que li proporcionaran de pilotes, i a més doncs perquè el rival justament defensivament, el Betis moltes vegades genera o fa concessions, hi han d'haver espais, especialment pels laterals. És un bon dia doncs avui pel Barça perquè pugui tacar per aquests extrems, i esperem que per Rafinha per banda dreta i per Balde per banda esquerra, que és cert que ens ha mostrat coses brillants i per mi ha de ser titular sí o sí, però ho ha de fer amb més regularitat.
Jo començo per aquí també per Rafinha, perquè aquests mesos que li venen, o aquestes setmanes que li venen per davant sense Dembélé, és el seu moment, és el moment que ha de fer-se gran i creure's la samarreta que porta, perquè de fet futbolísticament parlant és el més similar que hi ha al davanter francès. Evidentment que ha estat de forma, és molt lluny al que hem pogut veure Dembélé aquesta temporada, però és el seu moment, és una miqueta o ara o mai aquesta temporada. És veritat que el seu rendiment no m'ha acabat de fer el pes, però tampoc és veritat també que el moment actual de Ferran Torres o d'Ansu Fati deixa molts dubtes. És veritat també que aquest 11, la part positiva és que podem dir que ja sabem que Xavi té un 11 de gala. La part negativa per mi és veure com com hi ha jugadors que, ostres, no sé si els està sobrecarregant, però estan jugant molts minuts. Parlo de Sergio Busquets, de Frenkie de Jong, de Gavi, de Pedri, venen de jugar contra el Girona pràcticament tres d'ells tot el partit, i Pedri més d'una hora, perquè va entrar a la primera part. I em preocupa també veure com Araujo, Koundé, pràcticament també ho juguen tot. Veurem també, veient les característiques del rival, potser hauríem, no sé, pogut veure doncs Sergi Roberto al lateral dret, per bé que també hi ha jugadors com Fekir, que ataquen molt bé, però en tot cas tinc por que aquest Barça vagi sumant masses minuts a les seves cames, perquè la temporada és molt llarga, perquè hi ha un Mundial a l'esquena i perquè no sabem en quin estat de forma arribaran al final de temporada. I res, m'he rematat també fent la reflexió, ara ho deies tu també, Pou, que la importància dels punts que ha tret el Barça en aquesta primera volta, que és moltíssima, jo vaig ser molt crític dissabte amb el joc de l'equip, a mi no em va agradar com va jugar, i crec que jugant d'aquesta manera tens més números de perdre el següent partit que no guanyar-lo, però en tot cas és veritat també que les xifres són espectaculars. I també recordar que aquesta primera volta, per exemple, el Barça ha jugat al Bernabéu, al Metropolitano, al camp del Sevilla, al camp de la Real Societat i a Mestalla. Si aquests camps ja pots fer la creueta perquè ja els ha jugat. Per tant, la segona volta, vaja, doncs també es planteja, es preveu, esperem, vaja, que també tingui un bon, bon rendiment com ha tingut en aquesta primera.
Tornarà a l'11, jo crec que són els 11 jugadors que estan més en forma al final, perquè pots dir, ostres, sí, podies posar un davanter més, però penses, qualsevol dels que jugui millorarà el quart migcampista que avui posa sobre el camp? No. Per tant, jo compro absolutament l'11 que fa Xavi, tenint en compte la importància del partit, i després posar el focus d'entrada, com han fet en Marc i en Joan Lluís, en Rafinha. Jo li demano atreviment, que sigui atrevit, que es deixi anar, és el seu moment, per tant ho ha d'intentar. Si no surt, doncs bé, ja serà qüestió d'anar-ho replantejant, però d'entrada jo crec que s'ha d'atrevir, i després que, tenint en compte la baixa de Dembélé, i malgrat ser Rafinha, jo crec que les defenses se centraran més en Lewandowski, és a dir, Lewandowski, que ja d'entrada amb dos davanters jo crec que està més vigilat, sense Dembélé jo crec que encara tindrà més el focus dels defenses, i tant de bo m'equivoqui, però crec que li costarà més encara brillar del que hem vist en els últims partits tornant del Mundial, en què tots plegats hem convingut que sí, ha marcat gols, però que no ha participat tant en el joc com feia abans.
Sí, en aquest sentit, després del Mundial Lewandowski ha marcat 4 gols, diguem que ha de recuperar la versió més apiconadora d'abans del Mundial, i veurem el que trigui a recuperar doncs, aquesta versió, jo crec que perjudicada evidentment per la sanció que li ha tallat una mica el ritme, no? I posant el focus sobretot en Rafinha, que jo crec que és qui s'ha d'emportar totes les mirades, tenint en compte que ara té l'oportunitat de demostrar-li a l'entrenador per què ha de mereixer més protagonisme i per què doncs, hem de pensar que està a l'alçada dels 58 milions que es van pagar per ells en el fitxatge més car de l'estiu. Jo crec que és el moment de Rafinha, que té per davant pràcticament el que seran 6 setmanes de baixa de Dembélé per demostrar del que és capaç, i jo crec que en aquest sentit també el cos tècnic espera un pas endavant del brasiler necessari per l'equip, tenint en compte les exigències que venen per davant.
Sobretot de Coco, perquè sí. Si el problema era mental, si el problema era jo sóc suplent en aquest equip, bé, doncs ara l'entrenador t'ha dit el que et passava per davant, estàs 6 setmanes fora i et trio a tu. No he triat a Ansu, no he triat a Ferran, t'he triat a tu. Ara passes a ser la meva primera opció. Bé, doncs que faci un pas endavant. Sobretot jo el que li demano a Rafinha és un pas endavant a l'hora d'intentar-ho. Després ja veurem què surt i què no surt, perquè amb jugadors d'aquest talent, amb aquestes característiques tan especials, no li pots demanar que cada vegada se'n surti d'un contra un contra dos, però sí que ho intenti, que sigui protagonista, no? Que aparegui moltes vegades en el partit. Jo crec que se li ha de demanar això a Rafinha.
Totalment, ell ha d'encarar. És cert que a l'hora de driblar té un problema, perquè sempre sent esquerrà i partint de la dreta doncs se n'ha d'anar cap a dins, però és molt bon centrador i és molt bon passador, i aquí és on ha de fer la connexió amb Lewandowski. Dembélé ha estat rendint molt bé, jo crec que en els últims partits, i amb una clara tendència positiva, però Dembélé no s'acaba d'entendre amb Lewandowski. No, Lewandowski no li segueix els passos a Dembélé, com és normal, perquè ningú acaba de saber per on tirarà el francès. Però una bona connexió, una bona entesa entre Rafinha i Lewandowski crec que podria ser més senzilla. Són dos jugadors intel·ligents, Rafinha és un gran centrador, i si sap entendre com es mou Lewandowski i a on li ha de tirar les pilotes, doncs en poden sortir beneficiats tots dos i, evidentment, l'equip. Però sí, Rafinha ha d'aparèixer, s'ha d'atrevir a centrar, a rematar també, i a creure's que ell, sí, és el protagonista d'aquest equip i que ho ha de ser.
Jo, respecte a l'11, només voldria dir una cosa, i és que estem en una fase de la temporada encara que queden molts partits, però a mi em sembla una fase, especialment a la Lliga, molt important. Per què? Perquè s'ha obert aquí un forat de 5 punts que sembla una tonteria, però si s'eixampla una mica més i el Barça és capaç d'obrir encara una mica més de forat, és probable que el Madrid comenci a tenir dubtes d'on posar més ous, si a quin cistell posar més ous, si el de la Champions o el de la Lliga. Té el Mundial de Clubs per mig, tindrà una eliminatòria de Copa contra el Barça. Per tant, jo crec que és important mentalment també posar-li aquesta disjuntiva al Madrid de dir, ostres, ara potser se m'està complicant una mica el campionat, i és veritat, queden moltes jornades i no se sentenciarà res en aquest mes, tot quedarà encara obert, però jo penso que en el discurs del Barça d'aquesta temporada la Lliga és la prioritat, doncs és un més important en aquest sentit.
Sí, ara
també en qüestió de les peces de l'11, el fil del que dius tu, Gerard, això també et permet a tu dosificar més les peces, no? També el fil del que deia el Joan Lluís, no? En un partit com el d'avui, que és majúscul i que té la importància que té pels teus interessos a la Lliga, tu te l'has de jugar amb els teus 11 millors futbolistes, sense cap mena de dubte, també pensant que després del partit de diumenge contra el Sevilla et dona setmana per recuperar. I si tu fas els deures a la Lliga i obres, vas obrint aquest forat que deies tu, Ballera, jo també penso que al final et facilita les coses com a entrenador, com a cos tècnic, etcètera, etcètera, quan fas l'Excel dels minutatges per poder prendre més precaucions.
De fet, ara vindran dos partits de Lliga en què jo diria que gairebé estaràs obligat a rodar, que són els partits posteriors al United, perquè el que té l'Europa League és que el partit anterior, sent dijous el partit contra el United, tens molt marge de recuperació, però en canvi de dijous a diumenge aquí és on hi ha el marge més breu, i aquí jo crec que sí que haurà de moure peces.
Clar, però mira, clar, justament després del Manchester United tens un partit contra el Cádiz, i després de la tornada contra el Manchester jugues a camp de l'Almeria. Per tant, teòricament, partits ideals per fer una mica de rotacions, partits relativament o teòricament més senzills, que ja veiem que el Barça contra rivals tancats i rivals petits de vegades són els que més se li travessen, però sobre el paper haurien de ser idonis per dosificar una mica, i en canvi o poder-ho fer també si has apretat ara en aquest tram que et ve de tres partits complicats: avui el Betis, després el Sevilla a casa, i després te'n vas a camp del Villarreal. Tres partits, doncs, de més entitat, que si els tiressis endavant la Lliga, doncs hauràs fet un bon pas.
El que està clar és que ara ve el tram decisiu de la temporada, perquè els partits, les eliminatòries que et venen són a cara o creu, és a dir, contra el United o guanyes o te'n vas al carrer. D'aquí un mes, quan arribi les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid, doncs estàs amb les mateixes, i el que està clar és que Xavi, òbviament hi han d'haver-hi unes rotacions, òbviament hi ha un 11 que ja estem veient, un 11 de gala, que amb qui sent més còmode, amb qui jugaria si hi hagués una final, però també és cert que ara té el repte Xavi de fer sentir a tots els jugadors importants, que tots els jugadors estiguin en un bon moment de forma, perquè és l'única manera que el Barça pugui lluitar per tots els títols fins al final, perquè amb aquests 11 jugadors, per millor rendiment que et puguin oferir cada un, no en tens prou.
Mira, jo anava a dir al tomb del que dius, Laia, és a dir, Xavi el que ha aconseguit almenys és fer un 11 amb totes les garanties del món, però el problema és que a partir del jugador 12, 13, 14, el salt és molt important. O si més no, ara com ara, el forat que hi ha de rendiment és molt important, i en aquest sentit sí que, com deies ara, és molt important sumar la causa als Ferran Torres, als Ansus, encara que ara estiguin molt malament, és que els has de sumar sí o sí, perquè o els sumes o això no va, perquè, o al mig camp el mateix, Pablo Torre, o que sí, perquè has trobat la tecla dels quatre migcampistes, però és que tens els quatre migcampistes i ja està, perquè sí, sí. Pablo Torre pràcticament no ha jugat, sí, i que sí, ara com ara, sembla més un element estrany que no,
necessitaràs
que no un
aquests,
element important.
Aquests futbolistes els necessitaràs, evidentment, però si vols completar la temporada amb èxit. També us diré que tots els punts que arrepleguis ara també et serveixen després per poder-te equivocar. Que aquesta és l'altra, no? En algun moment hauràs de tornar a perdre un partit o empatar un partit a la Lliga. Vull dir, 50 de 57 no... Si el Barça guanya avui, que falten els 3 d'avui, no es fa cada temporada, això, Vull dir que per fer la segona volta igual hauríem d'estar parlant d'una temporada històrica.
D'entrada, si avui guanyes, ja vas a dormir amb el Madrid a 8 punts, que és una situació que feia molts anys que no vèiem. Per tant, ja seria un nou escenari. Bé, demà el Madrid juga a casa contra el València, però ja surt amb aquella pressió, no, de ostres, si no guanyem, acabem la primera volta a 8 punts del Barça, i amb el calendari que tenen també el Real Madrid, doncs tot això pot anar sumant a favor del Barça.
I tant. Un quart i cinc minuts de 9 de la nit a les 9 en punt al Benito Villamarín i a la sintonia de RAC1. Compartirem amb vosaltres un autèntic partidàs, el que permetrà tancar la primera volta tant al Barça com al Betis. Un senyor partit. Ara tornem.
RAC1. El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITacademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Quatre actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Miscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el cim?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdevanguardia.com i a grupbalanyà.com.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un quart i mig a 9 de la nit, a les 9 en punt, el Benito Villamarín i el RAC1. Betis-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, De Jong i Pedri d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Ruiz Silva a la porteria, defensa, Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Abner, doble pivot, Guido i William Carvalho, línia de 3 per davant amb Luis Enrique, Fekir i Canales, i en punta Borja Iglesias.
Recordem les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça, i hem de començar parlant de Gavi, que ja és jugador del primer equip a tots els efectes gràcies a l'enginy judicial del Barça.
Sí, el Barça ha utilitzat una clàusula del contracte del migcampista al seu favor. Si Gavi no era inscrit la passada mitjanit a la primera plantilla, el seu contracte es convertia en paper mullat i, per tant, era lliure per marxar el 30 de juny al club que volgués. El club blaugrana ha argumentat al jutjat mercantil de Barcelona que s'exposava a un dany irreparable i, per això, ha aconseguit les mesures cautelars. Gavi està inscrit des d'ahir a la Lliga i llueix ja el dorsal 6. Les carpetes del nou contracte d'Araujo i les renovacions de Valde o Iñaki Peña queden pendents de resoldre's a l'estiu.
Que quedi clar, però, que l'inscripció de Gavi no és definitiva.
No, perquè el procés judicial segueix el seu curs i no s'ha entrat al fons de la qüestió. El Barça té 20 dies per interposar la demanda que correspongui, els mateixos dies que també té la Lliga per oposar-s'hi. El jutge haurà de determinar qui té raó, si el Barça o bé la Lliga, que manté que el club blaugrana incompleix la normativa del fair play. El president de l'organisme, Javier Tebas, n'ha parlat en un acte que feta a Mérida.
Gavi fue una medida cautelarísima, es que llama una medida cautelar inaudita parte, es decir, sin oírnos a la otra parte. O sea, a nosotros nos llega una resolución, un auto nos dice que tenemos que inscribir a Gavi. No sabemos el auto lo motiva, no profundamente, pero no tenemos ni la demanda del Fútbol Club Barcelona ni nos hemos podido oponer, ¿no? Y una vez vista, que la hemos podido ver esta noche, pues bueno, claro que nos vamos a oponer y creemos que el Fútbol Club Barcelona no tiene razón.
Fons de la Lliga assegura que encara poden sortir-se amb la seva i, entre cometes, desinscriure Gavi.
Amb un desenllaç sense sorpreses, el mercat d'hivern s'ha tancat amb una nova sortida, la de Bellerín.
Que ha marxat traspassat a l'Sporting de Portugal a canvi d'1 milió d'euros i el percentatge d'una futura venda. El català signa fins a final de temporada amb opció a 2 més.
No hi ha hagut cap incorporació per al primer equip, però sí que hi ha una arribada al filial pendent de tancar-se.
La del lateral dret de 21 anys, Julián Araujo. El Barça va arribar a un acord amb els LA Galaxy de la Major League Soccer, però la paperassa va arribar tard i no van ser temps d'inscriure'l. Per això el club està treballant per desencallar el transfer amb la FIFA, amb l'esperança de reforçar-se amb aquest jugador que anirà a cavall, o aniria a cavall entre el filial i el primer equip. Segons Relevo, el Barça pagaria ara 2 milions pel 50% del traspàs del jugador i uns altres 2 per fer-se amb el 40% restant. Els Galaxy es quedarien amb un 10% en propietat. Això sí, el club blaugrana pot fer-se enrere al final de temporada i, per tant, si es compleix tot, seria efectes pràctics com una sessió.
El cos tècnic del Barça assumeix que Dembélé es dubta molt seriós per jugar l'anada de semis de Copa contra el Madrid. Recordem que aquest partit es juga el 2 de març al Bernabéu.
Ja està descartat per tota l'eliminatòria de quarts de l'Europa League contra el Manchester United i, tot i que no volen llançar la tovallora pel primer clàssic de la semifinal de Copa, fonts del vestidor reconeixen que el més probable és que Dembélé no pugui jugar. De fet, hi ha qui ja el dona per descartat. Per què? Doncs perquè saben que, depenent de com evolucioni, l'extrem francès pot acabar estant fins a 6 setmanes de baixa pel trencament que té el recte anterior de la cuixa esquerra.
Aquesta us interessa molt, de cara al partit del United. Els socis del Barça hauran d'identificar a qui deixen l'abonament en els partits considerats d'alt risc. El primer contra el Manchester.
Sí, els abonats del Barça que vulguin deixar el seu carnet hauran d'omplir un formulari donant totes les dades de la persona que farà servir el seu abonament. El club farà controls aleatoris i aquells que no portin el formulari i el DNI no podran entrar al Camp Nou. A més, els operadors turístics aquell dia només disposaran de 1.000 entrades pel partit. El Barça vol evitar d'aquesta manera que es repeteixin els fets que es van viure contra l'Eintracht de Frankfurt. Tot això va exposar-ho dilluns la vicepresidenta Elena Fort en una compareixença en què el club va tallar i impedir bruscament qualsevol pregunta periodística que no fes referència a les mesures adoptades.
El Barça preveu que només 25.000 abonats aniran a Montjuïc.
El club ha confirmat aquesta dada en la sessió informativa que ha fet aquesta setmana amb abonats. L'accés a l'estadi serà difícil. No serà possible anar-hi amb vehicle privat i només s'hi podrà accedir amb busos llançadora o transport públic, a excepció dels autocars de penyes o bé els abonats amb mobilitat reduïda. El Barça permetrà als socis demanar una excedència i no pagar el seu abonament durant el temps que durin les obres.
3 minuts i mig, arribarem a 9:15 amb el Joan Lluís Garcia. Interpretem el present fent una mirada cap al passat.
Doncs sí, ja vull admetre que potser me'n vaig una mica per les branques, però és que m'ho feia a sobre, ja veureu per què, de seguida ho entendreu. Avui tenim un Betis-Barça, moment de remenar la maroteca i anar 26 anys enrere, el 19 de gener del 1997.
La maroteca.
I és que era el 19 de gener del 97 quan es van enfrontar el Betis de Llorenç Serra Ferrer i el Barça, que entrenaven Bobby Robson i José Mourinho. Va ser un partit maco de veure, amb 6 gols, amb remuntada blaugrana, amb protagonisme per Luis Enrique, que va fer un hat-trick amb el cap, 3 gols marcats amb el cap, i en definitiva un partit amb espectacle, un gol de Ronaldo fora l'àrea espectacular, i per això el diari en portada duia un Muxo Barça. Aquest allò va jugar, una miqueta...
Muxo Betis,
Muxo Barça. El Betis es va avançar amb un 2-0 a la primera part, a més, amb gols de Yarni i Sergi Barjoan en pròpia porta. Al final de la primera part, Luis Enrique va fer el primer dels seus gols aquella nit. A l'inici de la segona va empatar. Just després, Ronaldo, el bo, va fer un golàs des de fora l'àrea i a les acaballes del partit, Luis Enrique va acabar fent el 2-4. Ara bé, l'espectacle no només es va veure al terreny de joc, i és que aquella llotja hi havia també el president del Betis, Don Manuel Ruiz de l'Opera, i amb ell, evidentment, estava garantit l'espectacle. De fet, aquell dia ja se les va tenir amb l'entrevista que li feien al Plus al postpartit.
No me está usted entrevistando, me parece, ni me está usted interrogando. Usted aquí en casa del Betis me dice, no está ni a interrogar en vez de preguntar. Pero eso si los andaluces somos gilipollas, que para defenderlo a ustedes, el canal nuestro está en la calle y ustedes están aquí dentro. Buenas noches.
Au, bona nit, i se'n va anar. Vagi de cua, i se'n va anar. I de fet, si fem un cop d'ull al Mundo Deportivo, en pàgines interiors, l'endemà hi deia, l'Opera Mountain Show impidió l'entrada a les càmeres de TV3, que els vam fer pagar entrada i gravar des de les grades, i discutió en directe con el entrevistador de Canal Plus, que ara estàveu sentit. Aquest, de fet, era un estil marca de la casa d'aquella època. Si heu vist la sèrie La Liga de los Hombres Extraordinarios, aquest documental que ha fet Movistar, entendreu de què us estic parlant. I, de fet, l'Opera, que encara és viu, té 78 anys, va ser un dels personatges més sonats d'aquella època del futbol espanyol, dels anys 90. Una mescla de populisme, demagogia i, diguéssim, que més populisme, que exhibia sovint quan s'adreçava especialment als seus aficionats, al del Betis.
Yo antes me como, lo dicho, un bollo con aceituna, debajo un puente, que defraudar a mi familia, que son todos ustedes.
Manuel, don Manuel, i es van fer cèlebres les presentacions dels fitxatges sonats que va fer al llarg dels 90. Ja hem dit un, Jarni. però Finidi,
home,
Cuellar, ojo, Alfonso, Denilson, una bomba al mercat va ser això, te recordes, no, Marc? El fitxatge més car, o sigui, clar, us ho heu d'imaginar, és com si el Betis fitxés Vinícius, per exemple, i no per pocs diners en aquell moment, 5.000 milions de pessetes, és a dir, 30 milions d'euros al canvi actual.
El jugador que va a llegar va a ser toda la vida para el Betis. El jugador a los tres meses quería volver al Betis. ¡El jugador es Cuella! Pero nadie pensó que volvería tan pronto. Volvió a los 15 días. Vino a quedarse con nosotros y se llama Alfonso.
Ha sido el jugador más caro del mundo. Este jugador que no se iba a poner la camiseta del Betis, para que se la quiten tienen que cerrar un banco. ¡Benito!
Aquestes eren les presentacions de l'època. Bastant més entretingudes que ara, Pou. De fet, ell sempre va presumir la seva brillant gestió al club i d'haver salvat l'entitat. La seva cúspide, però, d'aquest fet, va arribar l'any 92, quan el Betis vivia una situació molt complicada, diguéssim, aquesta com el... No sé si la situació del Barça actualment, però diguéssim que l'estava passant molt malament el Betis. I ell va aixecar palanques per poder superar aquest mal tràngol. Posteriorment, des del club, van rodar una mena de Betis All or Nothing, podríem dir, sí, una mena documental, però amb les recreacions fetes a posteriori. És a dir, aquella nit, no, que es va viure d'haver de posar molts calés sobre la taula, imagineu-vos com si ara el Barça ho hagués fet amb les palanques, però no en directe, sinó gravat a posteriori. I, clar, deixa moments tan memorables com aquests amb actuacions gens sobreactuades, per exemple, de l'Opera, quan truca al banc.
Hola, mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas, 25 millones. Tengo que salvar la situación del Betis, el Betis no puede morir. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación.
O sigui, que ell mateix actuava.
Sí, sí, sí.
Són els pastorets,
correcte.
En versió... Sí,
és boníssima.
Correcte. De fet, es veu com la sala del Consell de direcció del Betis, i ella ja com trucant-li, oye, 25 minutos, 800 millones de pesetas. Aquí, com qui demana un globo. En fi, si podeu recuperar-ho a YouTube, perquè és una autèntica obra d'art i assaig. I per aquesta gestió va poder treure pit amb frases com aquesta.
Yo entrego a usted un Betis libre. Limpio. En primera. Porque ustedes. El Betis.
Guillem Estanella crec que s'hauria fet molt fan de l'Opera si hagués coincidit amb ell. Sí. I de fet, aquesta frase que sentiu ara de yo entrego a usted un Betis libre y estamos en la UBI, va fer tanta fortuna, el Mollo va fer un cassim al cap,
sí, sí,
que,
sí,
home, has de fer un dels temes que més s'enganxen de la història de la música, nivell de les cançons que ens fa aquí el sí? Guillem Estanella. Sí, escolta, sí, escolta això.
Estábamos en la UBI, estábamos en la UBI, estábamos en la UBI, en la UBI, en la UBI, estábamos en la UBI, estábamos en la UBI, estábamos en la UBI, en la UBI, en la UBI.
Por favor.
Yo entrego a usted un Betis libre.
En fi, aquest era Don Manuel Ruiz, sí, de l'Opera, i president, expresident del Betis, i músic també d'estones.
Sí, quin crac, aquest home.
Ara mirava que es pensava, va acabar la presó, no, es va escapar, no? Al final es va escapar, però per poc. Eh?
Per
bé,
poc, per poc, aquella sí, època sí. Realment, sí, sí, si us recomano molt, sí, aquest sí. Documental al qual ha fet referència el Joan Lluís, La Liga de los Hombres Extraordinarios, a Movistar, on parlen amb tots els presidents, o en el cas del Barça vicepresident Joan Gaspar, que també va ser president, és veritat, després, del futbol espanyol d'aquella època, els Lendoiros, Lopetas, Del Nido,
Jesús Gil
i companyia, Caneda, i val molt la pena, sí, perquè realment era un estil,
sí, sí,
un estil de manar molt...
Allà...
que ara sona a tapuerca, la manera com en, feien anar el futbol.
En el fons, tot això que es passa ara del fair play, si vols, exagerat, però ve una mica...
Sí,
perquè,
sí.
Perquè
no, no, és que no haurien durat ni 5 minuts.
És que haurien hagut de dimitir, vaja. Minuts. Sí, sí.
Passant 3 minuts de 9:15, Pep Tormos, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit, fem un repàs de l'actualitat informativa.
El govern espanyol que celebra que la Generalitat reprengui la negociació per ampliar l'aeroport del Prat és un dels punts que inclou l'acord dels pressupostos entre el govern i el PSC. No es parla de l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport, sinó de fer una comissió tècnica amb l'Estat per estudiar sense apriorismes com pot augmentar la capacitat. Doncs bé, fonts del Ministeri de Transports a La Vanguardia expliquen que estan satisfets d'aquest canvi de rumb del govern i recorden que estan disposats a millorar el Prat i a convertir-lo en un hub internacional. Més enllà de l'aeroport i del quart cinturó, l'altre projecte polèmic que inclou aquest pacte pels pressupostos és l'impuls del Hard Rock a tocar de PortAventura. Doncs bé, la plataforma Torem Hard Rock acaba d'anunciar fa uns minuts noves mobilitzacions. La primera el proper dimarts, des de Tarragona, Esteve Giral.
El moviment contrari a Hard Rock suposa l'aprovació per part del govern del nou pla urbanístic del macrocomplex de turisme i oci. La plataforma Torem Hard Rock recorda que hi ha informes contraris de diferents departaments de la Generalitat exigint modificacions al planejament urbanístic del Hard Rock. Eloi Redon és el portaveu de la plataforma.
Com pensen fer aquesta aprovació? Pensen saltar-se els requisits ambientals per tal d'aprovar el pla director urbanístic?
És Urbanisme qui ha de donar llum verda al nou pla director del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, on s'ha de començar a construir el macrocomplex de turisme i oci.
Gràcies, Esteve. I per acabar, us expliquem que l'amo de Tinder acomiadarà el 8% de la plantilla de totes les empreses del grup. En total, uns 200 treballadors aniran al carrer, segons ha anunciat la companyia després de presentar els seus comptes anuals. A la companyia nord-americana, Match Group, no li surten els números i té menys matchs dels que voldria. El benefici net de l'any passat va ser de 333 milions d'euros, que és un 30% menys que el 2021.
Puc afegir, perdona un moment, és que em passa una moguda amb el Tinder.
Sí, què et passa?
Sí, jo fa poc, a l'estiu vaig pagar Tinder Plus sense voler.
Ah?
Sense voler. No, és veritat, jo us ho explico ràpid. M'hi sento identificat perquè jo em van dir no, fes-te Tinder tal i qual, i em vaig quedar sense match perquè dona molts pocs, i a mi no sé per què no me'n retornaven. I què va passar? Que jo vaig dir, vale, pago 5 euros i així tinc aquest mes per anar podent fer match il·limitats. I quan vaig mirar el dia següent, anava amb una cerveseta de més, miro el número de compte i veig que havia pagat 80 euros per Tinder Premium. I t'he de dir que ja, jo com a català vaig dir, hòstia, jo ara no vull trobar parella perquè això és una inversió, saps? Vull dir, clar, jo vaig invertir uns calés en Tinder. No va sorgir efecte, se'n va caducar aquest mes, imagina't. Vull dir, no l'he fet servir més. No? Jo era accionista de Tinder i estic preocupat per la meva empresa.
Tot i l'inversió de l'Estadella, els números no
van sortir. Perquè com jo, així de gent,
No quadren, però dius que van fer 300 i escaig milions de benefici.
333 milions d'euros, sí, el benefici net de l'any passat, però és un 30% menys que el 2021.
Clar.
I a partir d'aquí, doncs, ara han decidit retallar la
plantilla. Fots al carrer a la gent. Perquè no tenen prou machos, L'empresa no té prou machos. Sí, molt bé. Em sembla molt bé. Alguna cosa més, Pep?
Res més, això seria tot.
Ho has deixat ben alt, sí senyor. Fins ara, Pep.
Fins ara.
Que vagi bé. Si algú vol tenir allò, consells pràctics com fer servir Tinder, Guillem Estadella a la vostra disposició. Jo
tenia una cita amb Guillem Estadella, que l'estava aquí...
No, de moment estic tranquil.
Això sugestiona ell sol.
A mesura que la gent va trobant parella, no? Aleshores els beneficis baixen.
No, però sí que és veritat que jo crec que a mi, no sé si és perquè estava cunit, però jo havia de posar com molts quilòmetres perquè la gent em digués coses.
Guillem, no.
Vas ampliar molt, havia d'obrir el foc, obrir el foc.
200 quilòmetres, que he d'agafar un avió per anar a veure.
Què ens havies d'explicar, estimat?
Ah, no, doncs mira, que jo tinc un ritual abans de cada partit. Que ni els maies, ni els asteques, ni els leggings. Sempre, abans de cada partit, a mi m'agrada tenir un ritual que és boníssim. Una estrella d'en ben fresqueta, invoquem els déus de la cervesa, perquè cada partit abans del Barça, abans de cada transmissió, una cerveseta entra molt bé, perquè ja ho sou, des de 1876, estrella d'en, la cervesa dels culers.
Guillem, el perfil de Tinder, hi havia una foto disfressat de pollastre?
No, hi havia una foto amb el gos. No. Perquè veig...
Ah, gos.
Sí, del gos.
Això fa...
Això va molt bé. Sí.
Això va
sempre,
molt bé.
Sempre que surt amb mascota, fent una paella, generes empatia...
Sí. Fent paella, sí, s'ha
fent una paella, una així d'esquena...
D'esquena, perquè tens un bon cul.
Exacte, una mica el rotllo aquest era de... Mira'm el perfil, no? I una mica variadet. Posava...
Una mica variadet. No, prou, Guillem, prou. Prou. Després, al final de la transmissió, el que has après, si vols, ens expliques què hi posava.
Molta informació en aquesta foto.
Però no, prou, ens aturarem aquí. M'he equivocat jo interpel·lant-te, perdó. Demano disculpes, perquè no recordo que et centro la pilota i remates com si fossis Lewandowski.
Perdó.
Gerard, salva'm, sisplau. Fem un repàs a la resta de l'actualitat esportiva.
Som-hi. Doncs mira, comencem per un partit de la primera divisió femenina de futbol que tenim en joc. És un partit ajornat de la 13a jornada. L'està jugant el Barça Paterna, al camp del València, l'està guanyant. València 0, Barça 4, amb gols de Rolfo, Ochoala, Marta Torrejón i Aitana Bonmatí. Una altra victòria més pel Barça, que l'ha llançat cap al títol de Lliga i que, a més, li col·loca també certa pressió al Madrid, que ha de jugar a partir de les 9 contra la Real Societat. No té un partit fàcil el Real Madrid contra l'equip de Natàlia Arroyo. Això serà, però, a partir de les 9. En futbol internacional tenim també aquesta nit uns quants partits. Per exemple, a partir de les 9 juga el Manchester United, partit de tornada de les semifinals de la Copa de la Lliga Anglesa. Ho té pràcticament tot a favor, va guanyar l'anada 0-3, per tant el United, que si compleix els pronòstics, jugarà una final, en aquest cas de la Copa de la Lliga, contra el Newcastle, que ahir ja es va classificar per la final. A les 9 també juga el Paris Saint-Germain a la Lliga Francesa, ho farà al camp del Montpellier. El Paris Saint-Germain, que ni de bon tros té la Lliga Francesa controlada, de fet se li han apropat els seus perseguidors, tant l'Olympique de Marsella, que ja està guanyant, ho fa per 1-0, com el Lens. A la Copa d'Alemanya, el Bayern de Múnich juga a partir de 3:15 al camp del Mainz, és un partit de vuitens de final, el Leipzig ha guanyat 3-1 contra el Hoffenheim aquesta tarda. I també hi ha Copa Itàlia, hem tingut la classificació de la Fiore pels quarts, Fiorentina 2, Turí 1, i ara a les 9 juga la Roma contra el Cremonese. Estava pensant que diria que són quarts de final, efectivament. Per tant, la Fiore classificada per les semifinals i l'Inter, que ja es va classificar ahir, de moment són els dos primers semifinalistes d'aquesta competició. I en bàsquet també tenim un menú força complet. Per exemple, aquesta tarda ha jugat i ha perdut el Joventut de Badalona, la pista del Prometei d'Ucraïna, 95-90. És una derrota que té conseqüències perquè el Joventut, que era líder fins ara d'aquest grup A de l'Eurocup, baixa a la segona posició. El Prometei li esgarrapa la primera posició del grup. I tenim també en joc el partit del Cadí La Seu. És un partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup femenina, dels vuitens de final de l'Eurocup femenina, i no van massa bé les coses, perquè ara mateix el Cadí La Seu perd de 19, 43-24. A l'anada va guanyar de 18. Per tant, estaria eliminat i estem, encara no hem arribat ni al descans. El Cadí La Seu, que ha perdut tot l'avantatge que va aconseguir la setmana passada a la Seu d'Urgell. I a partir de 9:15, tenim partit al Congost de, en aquest cas, top 16 de la Champions masculina de bàsquet. Allà al Nou Congost hi ha el Marc Mundet. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit a tots. És efectivament partit corresponent a la segona jornada del top 16 de la Basketball Champions League, on l'equip de Pedro Martínez rep l'equip revelació de la Bundesliga, el Telekom Bonn. Els manresans venen de guanyar la setmana passada la primera jornada al Lietuvo Ritas, i guanyar avui suposa haver-se assegurat els dos partits a casa contra els dos teòrics rivals més forts d'aquesta segona fase. No serà fàcil, perquè els alemanys són un dels equips que millor està jugant aquesta temporada. És el segon classificat a Alemanya, ficat entre els dos equips d'Euroliga, l'Alba de Berlín i el Bayern de Múnich. El partit, com digueu, a 9:15, falten menys de 4 minuts perquè comenci, amb la baixa de Matías Tats, l'equip manresà, que no està inscrit, ni Adam Wachinski, que està lesionat.
Gràcies, Marc. I també a 9:15 ha de començar el Wizzing Center, un partit de l'Euroliga masculina, Real Madrid-Panathinaikos.
3 minuts i 9:15, ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
Canaletes, Gamper, estàs preparat per escoltar la història del Barça i descobrir-ne els secrets amagats a Barcelona? Una basílica amb l'escut del Barça, més que un club, i molt més. Escolta Spotify, el nostre nou podcast, El Museu a la Ciutat, i coneix la resta de la història al Museu del Barça.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Un minut i mig i tres quarts de nou. A les 9 en punt, el Benito Villamarín de Sevilla i a la sintonia de RAC1 Betis Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, De Jong i Pedri d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Ruiz Silva a la porteria, Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Abner a la defensa, Guido i William Carvalho al doble pivot, al davant Luis Enrique, Fekir i Canales a línia de 3 a la mitja punta i en punta Borja Iglesias.
Podem escoltar Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, analitzant el tancament de Mercato i també la inscripció de Gavi.
Pues sí, Carlos, con el director de fútbol del Barça, a horas de que se haya cerrado ya ese mercado. Mateu, antes de hablar del partido, si te parece una valoración de ese mercado.
Bueno, yo creo que nosotros estábamos bien, el míster está tranquilo, la realidad es que ha habido tres salidas que nos han representado un ahorro importante, ¿no? El equipo tenía suficientes recursos para no necesitar ir a fichar nada y además, sobre todo y por encima de todo, el club prioriza la necesidad de inscribir a nuestros jugadores renovados. Entonces, de alguna manera, también valoramos hecho para guardar los ahorros y tratar en las próximas semanas de meter las renovaciones de Ronald, sobre todo, de Marcos y probablemente también de Iñaki Peña.
Quería preguntarte por Julián Araujo, es uno de los nombres que estaba sobre la mesa, parecía que se iba a hacer, no sé si todavía hay alguna posibilidad porque se hablaba de problemas burocráticos.
Bueno, para empezar, es un jugador que venía para el Barcelona Athletic, ¿eh? Es decir, que bueno, ha habido un poco de confusión en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente, no llegamos a tiempo por un error informático que se está intentando clarificar. ¿A causa de qué? Y es probable que sea a causa del sistema. Por lo tanto, como son 18 segundos, no sé qué va a hacer FIFA.
Por último, para cerrar el tema de mercado, Amrabat no ha sido ahora, pero es una opción de futuro, Mateu.
Bueno, estuvimos viendo muchas cosas en el mercado, no solo ese trascendido, que es cierto que estuvimos viendo cosas. Es una circunstancia de mercado puntual. En el futuro veremos.
Mateu, sobre el partido de esta noche, es un partido complicado, enfrente tenéis al Betis, que llega después de recuperar sensaciones, y vosotros queréis iros a cerrar esa primera vuelta con 50 puntos. ¿Qué tipo de partido esperas?
Eso sería fantástico, 50 puntos es una puntuación impresionante, ¿no? Pues mira, analizando un poco el calendario, que ya me he dedicado a hacer mis propias cábalas, creo que estamos ante uno de los cuatro partidos más difíciles que nos quedan en el campeonato. Complicadísimo, un gran equipo que encima juega muy bien al fútbol, en un estadio que aprieta muchísimo, por tanto para mí, partido de máxima dificultad, somos conscientes de ello, pero bueno, venimos con la confianza de una trayectoria creo que excelente.
La última salta ahora mismo el Barça a calentar, Lewandowski está de vuelta, sí le hemos visto en otras competiciones jugar, pero en la Liga, y decía Óscar Hernández, le escuchábamos hace nada, que el equipo le había echado de menos, ¿no?
Bueno, a Robert siempre le echamos de menos, pero también es cierto que hay que dar mérito a que sin él hemos hecho 9 de 9. Por tanto, mérito para el resto de sus compañeros, pero encantados de que Robert vuelva y nos vuelva a ayudar. Para nosotros es un jugador absolutamente referente.
Mateu, gracias y mucha suerte para el partido de hoy.
Entrevista de la Lliga, deia jo que li preguntarien per Gavi, perquè en qualsevol entrevista periodística li haguessin preguntat per Gavi, però com que la Lliga TV Bar és qui fa el partit, no se li pot preguntar a Mateu Alemany, entenc, per temes relacionats o polèmiques relacionades amb la Lliga.
Ben vist, sí senyor. Però dic coses interessants, eh? M'ha impactat molt això dels 18 segons de retard per entrar el jugador aquest pel Barça Atlètic, el Julián Álvarez aquest.
Araujo, sí.
Ai, Araujo, sí. Què més voldríem que fos Julián Álvarez?
I pel filial, eh?
Sí, pel filial. Hem sobrats a davant. El Julián Araujo aquest. 18 segons, el sistema va fallar.
Això m'havia passat a l'hora de presentar algun treball.
Sí.
Fas tota la pinta.
Sí. Només
18 hores. 18 hores. Passen 2 minuts i mig a 3:15 de la nit. Repassem les banquetes d'avui amb els amics d'Obramat.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Sergi Roberto, Eric García, Pablo Torre i Alarcón com a jugadors de camp, i de porter suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Doncs molts jugadors, però cap realment en estat òptim de confiança i de sensacions. Abans ho comentava el Juanlu, al davant podria jugar Ansu i Ferran, tant de bo aportessin alguna cosa des de la banqueta. Kessié, que va entrar sempre a les segones parts, també necessitaríem que mostri una bona versió, o alguns centrals laterals com Alonso, com Eric, com Sergi Roberto, doncs que aportin. Potser el que més està aportant és Alba quan ha sortit a les segones parts, però el Barça necessita aquesta banqueta poblada i de forces noms, doncs comencin a agafar color.
I la del Betis?
Claudio Bravo i Dani Martín, porters suplents i jugadors de camp, Montoya, Edgar González, Víctor Ruiz, Savali, Miranda, Guardado, Rodri, Juanmi, William José i Joaquín.
Costa trobar equips a la Lliga que tinguin una banqueta tan poblada i de jugadors tan compensats. Gairebé podríem muntar un 11 amb Savali, Edgar de la defensa, Guardado al mig del camp, Juanmi, Rodri a mitja punta, William José al davant, jugadors de referència, jugadors que estan amb bon ritme de competició, amb bon nivell. Per tant, molt bona banqueta la que té el Betis per si necessita la segona part.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
10 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. El Barça ja ha jugat contra el Betis fa relativament poc, però el Gerard i la Laia segur que ens expliquen alguns detallets de com ha evolucionat aquest equip o quines diferències es pot trobar avui el Barça respecte al Betis de les semifinals de la Supercopa d'Espanya a Riad.
I si guanya avui sumarà 34 punts, se situarà en posicions de Champions i igualarà la seva millor puntuació en una primera volta de la Lliga, la seva millor puntuació històrica. Ve de guanyar in extremis al camp del Getafe amb un gol de penal de Borja Iglesias al 86 de partit que els ha retornat la confiança, perquè la derrota a les semifinals de la Supercopa contra el Barça els va passar factura. Just després van caure aquí al Villamarín a la tanda de penals dels vuitens de Copa contra l'Osasuna i després van perdre Cornellà al Prat contra l'Espanyol. Pel que fa a les entrades i sortides, en les últimes hores de mercat, els andalusos s'han reforçat amb el davanter Ayoce Pérez, que arriba gratis del Leicester fins a final de temporada, i han cedit Lainez, Loren i Camarasa. De fet, Camarasa marxa amb la carta de llibertat. També han fitxat Abner Vinícius, que és el substitut d'Àlex Moreno. Vinícius, brasiler, de 22 anys, que arriba de l'Atlético Paranaense, ha firmat per 6 temporades i mitja i avui és titular. El Barça rep el Barça, el Betis rep el Barça avui amb l'única baixa de Pol per decisió tècnica i Ayoce Pérez, que tot just ha arribat avui a Sevilla i seguirà el partit des de la llotja.
La tàctica del rival.
El Betis ha jugat només 3 partits després de la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. En són pocs, però suficients per determinar una tendència. Sense el seu lateral Àlex Moreno, ara l'equip de Manuel Pellegrini ataca més per la banda dreta, tal com ens explica el periodista del Diario de Sevilla, Pablo Sálvago.
En ataque, la mayoría del juego del Betis se producía por la banda izquierda, ¿no? Porque era un puñal por la banda izquierda yo diría que el 60% o 70% de las llegadas era por la banda izquierda, con él por la velocidad que tenía y sobre todo porque sabía sorprender siempre y conectaba muy bien tanto con Fekir como con Canales como con Borja Iglesias. Ahora ataca de otra manera, ¿no? Ahora ataca más con Luis Enrique por la derecha y por la izquierda prácticamente Miranda ni el recién llegado Arner se atreven todavía a subir como subía Alex Moreno, entonces se nota mucho que baja.
Ja ho vam veure a l'Aràbia Saudita. Luis Enrique va fer anar de corcó tant a Jordi Alba com a Marcos Alonso. Avui tindrà un altre marcador al davant, Alejandro Valde. L'esquema del Betis és sempre el mateix amb Pellegrini, 4-2-3-1, però avui la gran diferència és el doble pivot. Hi ha un canvi significatiu respecte a aquell dia, respecte a aquell 11 de la Supercopa, entre William Carvalho, formar parella amb Guido Rodríguez i no Canales.
Canales se pierde mucho atrás porque pierde todo lo que genera en ataque intentando recuperar atrás. Y William le da un ritmo distinto, ¿no? Parece que juega andando, pero ha marcado muchos goles llegando desde atrás. Es un jugador que le da mucho temple y sabe siempre hacia dónde sacar el balón jugado y tiene llegada, ¿no? Lleva varios goles ya entre esta temporada y la anterior.
Del partit de la Supercopa també podem agafar com a referència la pressió alta del Betis amb un 4-4-2 en defensa, això a priori no ha de canviar, o la importància de Fekir com a canalitzador de tot el joc ofensiu de l'equip andalús, per bé que últimament és un equip que té molts problemes per generar ocasions i sobretot per marcar gols.
El jugador més en forma.
Luis Felipe, central de 25 anys. És el líder ja d'aquesta defensa i cada vegada sembla més còmode. Té personalitat, és ràpid, sap corregir, té també molt bon joc aeri i la sortida de la pilota diríem que tampoc és un dels seus punts febles. Vaja, que el Betis el va fitxar lliure aquest estiu i ja sap que tard o d'hora farà caixa. Tant ell com Petzela venen de fer un molt bon partit al camp del Getafe. Avui, però, Luis Felipe se les veurà amb el màxim golejador de la Lliga.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Juan Bustos de Betis Televisió, que ens parla del duel d'aquesta nit i les opcions dels bètics per derrotar el Barça.
El Betis afronta el partido con muchísima ilusión, con muchas ganas, ¿no? Primero porque es en Villamarín, que supone que sea como siempre una fiesta con casi 60.000 espectadores en el estadio, que es la tónica habitual. Y segundo porque llega el líder de la Liga, el Barcelona, al que ya tuteamos en la Supercopa en Arabia y que hoy Manuel Pellegrini y el grupo pues esperan que se pueda hacer lo mismo, ¿no? Van a estar todos disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que sale el Betis con todo el arsenal y dispuestos a intentar que los tres puntos se quede en casa, en el Villamarín.
Passar molt moments amb els nostres és una cosa que realment ens fa molt i molt feliços, i millor sí. Si compartim un bon aperitiu, Marc, home, que jo sé que t'agrada, amb els fruits secs, cocteleo de fruit radiqué amb barreges sorprenents, amb les aromes de xili, curri, mel i mostassa, cocteleo que te veo, que a més han estat distingides amb el premi Sabor de l'any 2022, I jo crec que el 23, 24, 25 també ho seran, també, no? Compartir un aperitiu és un esport molt sa, i si és de fruit radiqué, segur que triomfa. Vinga, va, quedem.
Quedem, però porta fruits secs alguns.
Sí, avui no porta perquè ja me'ls he gelat, perdoneu.
Ambient espectacular al Benito Villamarín. L'àrbitre principal del partit d'avui és de Burgos Bengoetxea, Jaime Latre al bar. De Burgos, que és un dels teus preferits, Jaume?
Sí, senyor, en principi, si té el dia, una garantia.
És el de la final de Riad, no?
Exacte.
De la final de la Supercopa d'Espanya. Diuen els entesos que és un molt bon àrbitre i, a més, no grapeja el personal, com d'altres.
Sí, sí.
A RAC1 sempre defensem que la gent que vulgui grapejar, que demani permís, perquè està molt bé que et grapegi qui vols que et grapegi.
Exacte, sí, s'ha de deixar espai.
Exactament. I hi ha àrbitres que no ho acaben d'entendre del tot. 5 minuts i les 9, la cara B.
La cara B.
Recordo quan els campionats d'hivern generaven optimisme i bones sensacions. Els devots de les estadístiques de seguida sortien a avisar-nos que en un tant per cent molt elevat de casos, guanyar el campionat d'hivern era l'avançada de guanyar la Lliga. Avui, en canvi, la desconfiança s'ho emporta tot per davant. Els culers semblem instal·lats en una ansietat difícil de descriure, com si el joc erràtic d'un gener per altra banda immaculat des del punt de vista numèric ens estigués indicant que serà millor no baixar la guàrdia, que estiguem preparats perquè el sotrac acabarà arribant. Lost in the Dream, l'obra mestra de The War on Drugs, és un disc que captura en tota la seva essència aquesta angoixa soterrada que ens impedeix gaudir per complet de les alegries, fruit de l'estat depressiu amb què el seu líder, Adam Grant Ussiel, va compondre cançons com aquesta Red Eyes. Una meravella de ritme àgil però tensió latent, com si alguna cosa no anés bé del tot, que combina la fusió i el neguit.
David Brock.
Que sona la conya, això, eh?
Vale? Sí, sí, puja. Molt bé.
I tant, i tant.
És molt del meu estil,
puja,
això.
Puja, sí. Puja. M'encanta, tu.
Festival, estiu,
ai, sí.
La copeta...
Sí, sí. Sí, és aquests que no es traieu la pulsera en 6 mesos després del festival.
Està allà espilagarçant.
Allà sota la pulsera hi ha un ecosistema sencer.
Sí.
El Barça pot encadenar avui 14 partits sense perdre en totes les competicions, Jaume.
Sí, des del 26 d'octubre del 2022 contra el Bayern al Camp Nou, 0-3 aquell dia, recordo, l'equip de Xavi suma 13 partits sense perdre, concretament 11 victòries i 2 empats. Els veuranes que són a 2 partits sense derrota d'igualar la millor ratxa amb Xavi, que és de 15 partits sense perdre entre el 23 de gener i el 10 d'abril del 2022.
Un altre boníssim. El Barça ha guanyat els últims 7 partits fora de casa en totes les competicions.
Sí, des de la derrota al Bernabéu a mitjans d'octubre, 5 victòries a la Lliga, 2 a la Copa i una a la Champions. Lluny del Camp Nou, a la Lliga, a més, recordo, el Barça ha guanyat 14 dels últims 16 partits.
Allà, què estàs fent?
Estic fent un Instagram Live en directe des d'Esport RAC1, des de l'Instagram d'Esport RAC1. Per tant, tots els que entreu ara mateix podreu veure en directe l'himne del Betis, que és una passada, eh? Parlem molt de l'arribat o quan el canten al Sánchez Pizjuán, però aquí al Villamarín també és de pèls de punta, eh? És dels estadis que més m'agraden de primera, un dels estadis calents, pràcticament avui ple. Sí. Està espectacular, eh? Mireu com canten.
La primera vegada que Cupido va venir, una mica més ja ens peguen, però no passa res. Escolteu, escolteu. Cantant l'himne, ambient de pell de gallina també el Benito Villamarín per rebre el líder indiscutible de la Lliga, el Barça de Xavi. Jaume, avui ens vols parlar d'un nom propi que ha estat actualitat les últimes hores, Gavi, que si juga avui és titular.
Sí.
És a 2 partits, ha completat 38 jornades de Lliga jugant.
És a dir, una Lliga completa. Amb el d'avui, el migcampista andalús arriba als 36 partits de Lliga consecutius, tenint minuts des del 6 de febrer. Gavi també encadena 18 partits jugant en totes les competicions. Recordo que se n'han jugat 29 de partits aquesta temporada. Doncs 18, els 18 últims els ha jugat Gavi. De fet, les xifres de Gavi són espectaculars des del seu debut. 70